Y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Minuts, arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. I espero i desitjo que tot el que hem escollit avui per xerrar sigui almenys com a curiós, no?, en tot cas, perquè parlarem de coses que habitualment es parlen poc. També és un dels objectius d'aquest programa, tocar posar un peu a la realitat, a l'actualitat més salvatge i brutal de Catalunya, i després l'altre és posar possiblement en temes que en principi no estan a primera plana, però que estan i es pateixen, com el sector de la neteja. El sector de la neteja és un sector molt sacrificat. És un sector també molt invisibilitzat. És un sector que dona molta feina i que, a més a més, té un punt, bueno, possiblement més que un punt, no sé si seria l'expressió adequada, però sí que té molt de cohesió social. És un sector clarament feminitzat, on encara hi ha també bretxa de gènere, fins i tot. En un sector tan feminitzat hi ha una bretxa de gènere, en aquest cas, Però quina és la situació que ara mateix viu el sector de la neteja? Un sector que les empreses de la neteja, doncs, lluiten contra unes quantes qüestions. La primera d'elles, mantenir uns preus competitius davant d'un món inflacionista on totes les matèries primes de neteja, doncs, han pujat. Una autèntica barbaritat. Després, trobar personal. No és una qüestió fàcil, tampoc, trobar personal. Un personal eficient, en aquest cas. Ja sabeu que això passa com a tots els sectors. Això tampoc seria el gran què. Segurament en uns llocs seria més complicat que d'altres, però trobar personal eficient, sempre talent. Quan parlem de talent, en les diferents professions, diferents branques professionals, doncs exactament això. I per parlar d'això, per parlar d'aquesta situació del sector de la neteja, parlem amb la Nati Pintado. La Nati Pintado és la vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Empreses de Neteja. Nati, bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres i atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
D'entrada, et demanaré una descripció. Com descriuràs tu la situació actual del sector de la neteja a Catalunya? No, tant en l'àmbit domèstic com el professional o industrial, és a dir, en general.
Doncs el sector de la neteja a Catalunya és un sector essencial, però que massa sovint és una mica invisible, no? Un sector, doncs, molt feminitzat, amb una gran càrrega de responsabilitat i exigència que, bueno, pues que ha demostrat ser clau en moments tan crítics com la pandèmia, no? Jo crec que tots ho tenim clar, però encara hi ha un camí important a recórrer per tal que aquest sector rebi el reconeixement social i econòmic que realment mereix, no?
Com és el perfil de les persones? Es parla que és un sector molt feminitzat.
Sí, és un sector, com deia, pues encara altament feminitzat, no? Amb una presència molt majoritària de dones, moltes d'elles procedents de contextos diversos i amb realitats socials a vegades una mica complexes, no? Això fa que el sector tingui també un paper rellevant com a, doncs, com a eina d'inclusió social i laboral, no? Jo crec que per aquest motiu cal seguir treballant molt en la millora de la formació, la qualificació i les condicions de treball.
Clar. Bàsicament, no sé si aquí també podem parlar de bretxa salarial entre les dones, malgrat aquesta feminització que m'estàs dient, d'una majoria clara de dones que treballen en el sector, davant els homes que treballen en la neteja industrial. Hi ha bretxa salarial?
Bueno, doncs, per fer front a aquesta bretxa i garantir la igualtat real, jo crec que doncs, la negociació col·lectiva és una eina clau, no? De fet, aquesta, per mi, és una de les tasques més importants que es fan des d'ASCEN, des de l'Associació Catalana d'Empreses de Neteja, justament aquest treball constant i complex que es fa entre patronals i sindicats per impulsar convenis, no?, més justos i que reflecteixin la realitat actual del sector, no?, que incorporin mesures concretes per millorar les condicions laborals.
I conforme a evolució del sector, com ho veus? Hi ha oportunitats reals de promoció, progrés professional dins de les empreses de neteja?
Bueno, és cert que comparat amb altres sectors, segurament les oportunitats de promoció poden ser una miqueta més limitades, no? Però això no vol dir que no n'hi hagin. Al contrari, cal saber identificar-les bé i sobretot generar doncs, les condicions perquè siguin accessibles a les persones que ja estan treballant dins de les organitzacions, no? En aquest sentit, la formació crec que és fonamental. Si volem oferir sortides professionals reals i promocions internes, doncs s'ha d'apostar pels itineraris formatius adaptats, no? Detectar primer el talent intern, que a vegades això pot costar una mica, però és fonamental, i donar aquestes eines perquè les treballadores que ja estan, que sovint comencen amb tasques com molt bàsiques, no?, puguin assumir noves tasques i noves responsabilitats a dins de les organitzacions.
Parlem de futur. Quins són els reptes o els principals reptes que poden afrontar actualment les empreses de neteja?
Pues mira, per mi el primer gran repte és mantenir la qualitat de servei amb els marges cada vegada més ajustats que tenim al sector, no? Són realment baixos aspectes com l'absentisme o l'encariment de materials o augment de costos salarials, a vegades posen en risc moltes vegades aquesta viabilitat. Llavors, fer conviure aquesta qualitat amb aquesta dificultat jo crec que és un gran repte del sector.
I creus, no sé si ho creus, però jo t'ho pregunto, que la digitalització i la incorporació de noves tecnologies poden contribuir a dignificar la professió, millorar les condicions laborals, etcètera, etcètera?
Bueno, jo crec que això és la resposta és que sí, sens dubte, no? En el camp de la neteja professional, la incorporació de tecnologia pot tenir un impacte important, molt positiu, tant en la qualitat del servei com en les condicions de les persones treballadores, no? Podem parlar, per exemple, de maquinària més ergonòmica, menys sorollosa, més eficient, no?, que poden reduir l'esforç físic i el risc de lesions, no? Sistemes digitals de planificació i control que permeten organitzar millor les rutes, tot això contribueix a dignificar una mica la professió i facilitar el dia a dia i posar en valor la feina que moltes vegades passa una mica desapercebuda.
Bueno. Doncs Nati Pintado, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Empreses de Neteja, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, moltes gràcies.
Un plaer, gràcies, molt amable. Penseu una cosa, el sector de la neteja a Catalunya, almenys amb dades del 2023, van crear prop de 107.000 llocs de feina. I és un sector en un creixement constant, sobretot des de la pandèmia cap aquí. Ja sabeu que moltes vegades, per certes coses, la pandèmia sembla la gran frontera de l'abans i el després de la vida. Pues és que és així. És una evolució empresarial també molt important. Estan parlant de 107.000 persones, números i xifres rodones, el 2023. Però és que penseu que el 2021 van crear 98.000. És a dir, estem parlant d'un creixement de creació de feina força important i constant. De fet, també ha crescut el nombre d'empreses al sector, que el 2021 estaven en prop de 5.500 i el 2023 estem a prop de 6.500. A Catalunya, parlem de Catalunya en aquest cas. I és un sector d'aquells que solo se les nota quan no estan. Bàsicament és això, Va, que de seguida parlarem d'unes quantes cosetes, parlarem de descansar i parlarem de l'ITV. Tinc aquí l'ITV perquè l'ITV dels vehicles, a part de que moltes parts que són necessàries parlar i mirar, entraríem en molts detalls aquí, però heu de saber i entrarem en un tema de present i futur. L'ITV cada cop serà més estricta. Cada cop més estricta. Els recanvis cada cop més cars. I tot això deriva en una qüestió, el repte de mantenir els cotxes en circulació. En parlarem de molt, perquè tot això té a veure amb la circulació, amb una exigència no diré perfecció, però d'una tècnica del vehicle que estigui en condicions de circular, que a més, si ho compares amb altres països, aquí estem molt bé, eh? Aquí estem molt bé. De seguida en parlem de tot això, aquí a RereCope Catalunya i Andorra. Però abans, si em permeteu, no sé si a vegades, per condicions de la vida, per condicions de moltes qüestions, per qüestions de salut mental, evidentment, necessites una teràpia. I busques. I és que el que jo necessito és una qüestió molt concreta. Doncs per això està el Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella, i aquí en multidisciplinar és on entra el que tu necessites. Doncs el Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella ofereix aquest coneixement de bons professionals, amb qualitat, confiança, empatia en un entorn confortable i segur, que t'ajudarà a aconseguir aquest benestar emocional que necessites. On està el Centre Bocabella? Està, tampoc és gaire fantasia, és el que toca. Passatge Bocabella, número 7. El passatge Bocabella, número 7, al costat de la plaça Tetuan. Ja ho saps, si ho necessites, el Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella, se m'encalla la paraula, i el telèfon 604... 40 95 18. 604 40 95 18.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Este octubre vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgrandmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar. Una vida. Muchos cars.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
No fue un buen día para el gobierno en términos judiciales. La verdad es que ya no sé si va a haber un buen día para el gobierno en términos judiciales de aquí al final de la legislatura, ¿eh? Hay tantas causas abiertas, hay tantos jueces distintos investigando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es lo mismo dormir que descansar. Y una de las piezas fundamentales que igual ni has caído es el colchón. Pues hoy te traigo aquí a don César Biosca, César Biosca, de Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer, porque además están de super ofertas y te puede solucionar ese problema. César, bienvenido.
Muy bien, buenas tardes, encantado de saludarte. Y sí, estamos de super rebajas con unos precios muy interesantes en cualquiera de los colchones que tenemos, porque no hay un colchón perfecto para todo el mundo. Cada persona es diferente, las condiciones físicas, los gustos. Por eso es fundamental, antes de comprar, antes de adquirir un colchón, recibir un asesoramiento. Nosotros lo hacemos sin compromiso, sin obligación de compra. Y, bueno, pues a partir de ahí usted decide si le interesa o no. Lo que sí le puedo asegurar es que dentro de esa gama amplia de colchones, todos están fabricados en España bajo las más estrictas normas de la Unión Europea, que tenemos ya muchos años de experiencia y que nuestro trato siempre va a ser personalizado. Yo no me canso nunca de decir que el cliente que nos llama siempre va a hablar con la misma persona. O sea, que si tiene un día una duda, un problema, lo que pueda surgir, siempre hablará con esa persona que le atendió el primer día, y eso la verdad es que los clientes lo agradecen y te da muchísima tranquilidad.
Hombre, cuando lleváis 20 años de experiencia, eso ya quiere decir algo en sí mismo.
Y que comprar un colchón, te voy a decir, que no es un capricho.
Es una necesidad.
Es donde más tiempo pasamos de nuestra vida, y nuestra salud, nuestra calidad de vida se nota, se repercute en función del descanso que has tenido la noche anterior. Todos sabemos lo que pasa cuando duermes mal, cuando no descansas de forma correcta. Sin embargo, cuando duermes bien, te levantas y dices, oye,
claro,
qué bien, te ves otro humor.
He descansado. Claro. Oye, César, ¿y os encargáis de todo?
Nos encargamos de todo, del montaje, de la retirada del viejo colchón, sin coste adicional. Hacemos financiación, que quiere usted pagar poquito a poco, no hay problema. Por lo que vale un café al día, usted va a tener un colchón maravilloso, a dos caras, que ahora está muy de moda. Cara de verano, pues cuando hace calor, pues agradeces que tu colchón tenga tejido de hilo frío, que da sensación de frescor, que lo tocas y parece que haya salido de la nevera. Y bueno, pues te va a dar un plus de eso, de frescor. Y bueno, pues cuando llegue el invierno, cara de invierno, con un tratamiento diferente, y cuando hace frío, pues estarás calentito. En fin, que nos pueden llamar sin compromiso, pregunten directamente de fábrica a su domicilio. Y como decía el compañero, seriedad, calidad, trabajo y confianza es lo que le ofrecemos.
Bueno, yo voy a dar el teléfono, ¿eh? 93-799-2000. 93-799-2000. Oye, que no solamente tienes que dormir, que hay que descansar. Y para eso tenemos los colchones en Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer. Don César Biosca, muchísimas gracias.
Oye, que si nos llaman de tu parte ahora, le regalamos la sábana bajera protectora del colchón y además impermeable.
Pues toma nota, ¿eh? 93-799-2000.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Noche entera.
Ens quedarà el dubte si aquesta cançó hagués anat a Eurovisió, què hagués fet? Pues no ho sé, és una d'aquelles qüestions que sempre queden, no? Si hubiera ido tal, bé, tot això s'hauria passat ficció, que hubiera pasado sí. Bé, parlem de la ITV. Com ho porteu això de la ITV? És veritat que anar a passar a la ITV és sempre portar l'ai al cos en funció del cotxe que portis, en funció de l'antiguitat del cotxe, i és que hi ha uns quants factors, molts factors en aquest cas, eh? És cert que s'ha tornat bastant més exigent. Això per què? Doncs hi ha una implementació de noves tecnologies, normatives més estrictes, l'antiguitat del vehicle, com us estava comentant, i sobretot l'aspecte contaminant d'enllumenat i senyalització. Mira com està la situació, que per exemple, si parlem de les enganxines aquestes que tenim de contaminació del cotxe, ara els vehicles elèctrics, en futur, no passarà gaire temps. Ja sabeu que aquestes coses, quan convenen, van molt ràpids. Doncs aquestes enganxines les portaran també els cotxes elèctrics. Per què? Perquè ara també contaminen. I us explico el perquè. Podem pensar, en principi, contaminen els cotxes elèctrics, sí, home, la fabricació per extreure el liti i tot aquell... Sí, és veritat, això és cert. Però, mentre circula, també contaminen. Com contaminen? Tots, eh? Els elèctrics també. Doncs amb frens i desgast de pneumàtics. El desgast dels pneumàtics i els frens, el desgast dels frens, van deixant cada cop que frenes i circules, van deixant doncs, unes partícules, les partícules del desgast habitual que passen a l'atmosfera, i això és considerat com a contaminació. Estem filant una mica prim? Possiblement. És real que passa? Sí, és real que passa. Ara, bé, si ens posem fins, és que ningú podria... Bàsicament, dones un pas i ja contamines. És que és així. Ara, a vegades, ens estem tornant una mica bojos amb tot això. La ITV tindrà en compte tot això? Sí, de fet, ja ho té, tot això. La manca de manteniment preventiu pot fer doncs, que un vehicle doncs, tiri cap endarrere. I això cada cop serà més exigent. Sobretot, quan tens un cotxe de certa antiguitat, Doncs ara hi ha unes peces, ja sabes que hi ha unes peces de substitució que cada cop són més cares també per qüestions d'inflació, però que també són molt fàcils perquè t'estalvies també una bona pasta, eh? En parlem d'això, de la ITV, i parlem amb el Gerard Palau, que és CEO i cofundador de Recomotor. Gerard, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, gràcies.
És tot un repte ja mantenir un cotxe en circulació, eh?
Sí, sobretot amb el parc tan antic que tenim al país. Estem parlant de 14 anys d'antiguitat, de mitja. Llavors vol dir que hi ha vehicles que tenen més de 20 anys i aquests vehicles doncs, ja porten els seus quilòmetres i mantenir-los al dia és complicat.
Jo l'altre dia parlava amb un company meu que em deia, estàvem parlant precisament d'això, i em deia, clar, però qui fa, conforme al medi ambient, ara enfoco de cara al medi ambient, qui fa més un favor al medi ambient? Aquell que es compra un cotxe nou i tira un que funciona perfectament o aquell que l'està mantenint? Clar, pot ser més complicat, però ajuda més al medi ambient, possiblement, no ho sé.
Sí, doncs cada cas és diferent, no? Però el que diuen és que els vehicles antics amb un motor petit, doncs, mantinguts durant 20-25 anys, al llarg de la seva vida útil estan contaminant menys que la producció d'un vehicle nou que potser necessita més sistemes d'anticontaminació, més sistemes, varietats de motors, combinacions de motors elèctrics amb motors de combustió. Mm-hmm. Doncs, bueno, hi ha opinions de tot tipus.
Clar, parlant de l'ITV, ara serà més estricta. Està justificat que sigui més estricte?
Bé, cada vegada és més estricte, no? Doncs al final el que busquen és reduir el número d'accidents i la perillositat que pugui tenir aquell vehicle a la carretera. Està justificat? Doncs no ho sé. Al final és una qüestió moral, què preferim, no? O sigui, tenir un punt més de seguretat o que no ens toquin la butxaca. Doncs al final no deixa de ser una decisió que cadascú doncs, tindrà la seva opinió també. Jo soc partidari de que no hauria de ser més estricte perquè ja ho és suficient a Espanya. Si vas a altres països, doncs no ho és tant. Però hi haurà la gent que pensarà que prefereix circular en un entorn amb cotxes més segurs i no tindré aquest plus de perillositat.
Clar, les xifres diuen que hi ha un munt de vehicles a Espanya que circulen amb l'ITV caducada. Quin missatge els hi pots donar davant de tot això?
Bé, al final jo crec que la gent que circula amb l'ITV caducada és segurament sigui una qüestió econòmica, no? O sigui, no es poden permetre la reparació d'aquell vehicle o per deixadesa. El que jo diria és que quan vagin al taller doncs, que sol·licitin també un pressupost d'una reparació amb peça recuperada, com per exemple passa a França, no? que a França és obligatori que els tallers mecànics donin l'opció, donin un pressupost amb peça recuperada i un pressupost amb peça nova, i que intentin mantenir el seu cotxe al dia perquè avui en dia els desguaces o venedors de peces recuperades ja no tenen res a veure amb el que eren fa 5-10 anys els desguaces, no? Han millorat molt i aquelles peces són igual de vàlides que una peça nova si està ben chequejada.
No, clar, és un recanvi recuperat que bé, pot ser una bona alternativa per fer aquestes reparacions amb garanties, no? I suposo que per molt que pugin els preus per la inflació sempre serà més barat.
Sempre. Perquè us feu una idea, un far de Xenon d'un vehicle de l'any 2005 o així, doncs quan el compres nou t'està costant al voltant dels 1.000 euros al concessionari i a través d'un desguace, un recanvi recuperat, un far de Xenon recuperat, està costant al voltant dels 200-300 euros. Llavors l'estalvi és molt notable i les peces recuperades doncs, són peces originals.
Amb garanties?
Amb garantia obligatòria d'un any. I bueno, i al final poden servir per a aquesta gent que està buscant una... estalviar-se diners a la seva reparació.
Carai, Gerard, ara faré una pregunta així, fora de tot això, sobre el mercat. Cap on va el cotxe? És a dir, anem cap a cotxes de combustió, elèctrics, està tot barrejat? Com ho veieu des d'aquí? Cap on anem?
Val, doncs jo crec que ni ells, no, ni els polítics que fiquen les lleis,
no saben
on va, perquè cadascú té els seus interessos, no? O sigui, la indústria d'automòbil té els seus interessos, la política té els seus interessos i els consumidors tenen els seus. Jo crec personalment que al final cap on va és que el cotxe no pot servir, un vehicle no pot servir per anar per la ciutat i, a més, fer 1.000 quilòmetres sense parar a repostar. Hem de buscar doncs, vehicles que ens serveixin per fer 200 quilòmetres i anar per dins la ciutat, i hem de buscar o llogar o comprar vehicles que ens puguin servir per fer 1.000 quilòmetres sense parar, si això és el que busquem. Llavors, el que penso jo és que cada tecnologia té la seva aplicació. Llavors, aquí és, jo crec que on acabarem.
Doncs, Gerard Palau, gràcies per explicar-nos, parlar de la ITB, gràcies per parlar d'aquestes peces que poden ajudar a mantenir el cotxe en marxa, gràcies per parlar de tot això amb nosaltres, cofundador de Recomotor i cap d'operacions. Escolta, moltíssimes gràcies, Gerard, una abraçada.
A vosaltres, gràcies, fins ara.
Fins ara, molt amable. Doncs, ja ho heu escoltat. Bé, per cert, que us recordo que després, a migdia, Cope Catalunya i Andorra, tindrem aquí amb nosaltres el doctor Adolfo Vivar Badia, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, per aportar llum sobre oftalmologia, patologies relacionades amb la visió. Així que ja ho saps, ho tenim aquí tots els dilluns, t'ho recordo, eh? El doctor Vivar Badia, doncs, respondrà aquests dubtes i consultes que més preocupin el món de l'oftalmologia, els posarà al dia. El mail, per si teniu qualsevol dubte, radioconsultavision@gmail.com, i el telèfon de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, 93 301 3003.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope,
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La belleza siempre nos ha inspirado. Descúbrela este invierno en los paisajes del Mediterráneo embarcando en Barcelona o Valencia, o en las tierras volcánicas de Canarias y Madeira. Reserva tu crucero con bebidas incluidas desde 673 euros en msccruceros.es. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
No habrá paz para los malvados, un comisario de policía alcohólico. Vivir sin permiso, un narcotraficante. Si pensáis que voy a disfrazarme de payaso, es que no me conocéis. Soy José Coronado. Nos vemos en el próximo capítulo de La Agencia.
El miércoles a las 11 en Telecinco.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda web y app.
Este martes, Herrera en COPE, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera, se hace desde un lugar muy especial.
Nos vamos al Teatro Muñoz Seca del Puerto de Santa María, en Cádiz.
No te lo pierdas, escúchalo desde las 6 de la mañana.
Con el patrocinio de Boluda Corporación Marítima, líder mundial en servicios marítimos globales.
COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cobrir mis ojos con mis manos y luego imaginé que estás ahí de pie disimulando.
És el moment de parlar de curiositats, és el moment de parlar de curiositats i per parlar de curiositats, doncs tenim l'Alfred López al que donem la benvinguda un cop més. Hola, Alfred, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, querido amigo.
L'autor de la saga de llibres Ja està listo, que todo lo sabe, entre d'altres, llibres de curiositats que, per exemple, son de autoedición y sí. que puedes encontrar en Amazon tranquilamente, sí. por ejemplo, ¿no? Y además, ¿los das autografiados si te los piden? ¿A que sí?
Si me los piden directamente a mí, me los a través de mis redes sociales o escribiéndome a contacto@alfredlopez.es, me lo piden y yo se los hago llegar sin gastos de envío, solo lo que cuesta el libro.
Bueno, y por cierto, ya sabes, ahora que se acerca la Navidad,
sí.
Es una buena... Yo ya lo voy a anunciar. Estamos todavía en octubre, pero es un sí. buen momento para anunciarlo,
Sí, hay que ir anunciando y que bueno, que... Que a ver qué tal, que siempre es un buen regalo cualquiera de los 9 libros.
9, ¿eh?
9 libros, sí.
Poca broma, ¿eh? Ja està listo, que todo lo sabe, de la Navidad. Totes les curiositats sí. del Nadal, per l'amic, això que es fa de l'amic invisible i aquestes coses, és un regal perfecte perquè quedes de conya, sí, quedes molt bé i ves un libro chulo, además.
Libro, ¿eh? Y baratito, que 12 euros que cuesta, o sea que... No,
bueno, ¿qué más puedes pedir, eh?
O sea, que está dentro de los aquellos que dicen, no, menos de 15 euros es regalo, pues ahí lo tienes.
Venga, tengo algunas preguntas o algunas curiosidades sí. para resolver hoy. Quan una dona està embarassada, també se dice que està encinta.
Sí.
Que està encinta. Però de dónde sale esto? O sea, embarazada, encinta, ¿de qué? En una cinta de qué?
Pero además la palabra encinta va sí. todo juntos.
Sí,
no
sí,
está
encinta.
Encinta.
No separado, encinta no, sino encinta.
Encinta, ¿eh? Y este es que la expresión estar encinta para referirse a una mujer embarazada proviene del latín tardío incinta, que derivaba de inciens o incientis, que significaba precisamente embarazada. Y aunque durante siglos se creyó que su origen era in-guión, cinta, que quería decir no ceñida o desceñida, es decir, con la cintura libre por el embarazo, esa explicación fue descartada por la filología moderna como una etimología popular sin base real. Pero, lamentablemente, hay muchos sí. blogs, redes sociales, etcétera, gentucilla sí. que se dedica
sí. a ensuciar,
sí.
a difundir bulos o lo que le parece.
Ahí está. Que comparten esta explicación como real, pero es falsa, ¿no? O sea, no quiere decir que sea una persona o una mujer que ya no usaba una cinta, o sea, que no llevaba ya cinturón por estar embarazada. No. Viene de incentis o inciens, que quería decir en latín embarazada. La confusión esta que te estaba hoy comentando se extendió también porque en algunas épocas las mujeres embarazadas llevaban una cinta o faja para sujetar el vientre, reforzando esa creencia.
Vale.
Pero, sin embargo, el término correcto es encinta, todo junto, como te he comentado, y aparece recogido así en el diccionario de la RAE desde 1822, con la acepción de pleñada. Qué fea es la palabra preñada.
Preñada es una palabra... Sobre todo
para las mujeres.
Sí, sí. Está preñada.
Se utiliza sobre todo hacia animales, ¿no?
Sí,
mi perra se ha quedado preñada, etcétera. Pero es feo para los seres humanos el utilizar, y creo que también que para los animales, el decir está preñada, mi perra se ha quedado preñada.
Que no debe ser así, ¿no? Seguramente, pero la sensación que me da a mí de preñada es un poco despectivo y
despectivo,
todo, ¿eh?
Despectivo, sí,
Se ha quedado preñada, una cosa...
Sí, sí, sí.
En fin.
Bueno, pues eso, la expresión eso tiene un origen en el latín tardío y viene de cinta, que quiere decir embarazada.
Básicamente.
Y ya está. Y nada de que no se colocaban cinturones y iban libres de cinturones porque estaban embarazadas. No, eso es un bulo.
Más cosas, y esta es buena. ¿Por qué llevaban plumas en la cabeza los nativos norteamericanos, o sea, sí. los indios?
Los que llamábamos toda la vida indios,
los indios.
Y que son los nativos americanos.
Sí.
Son de estas preguntas que yo me planteo. Que
todos llevaban plumas, ¿eh? Desde América del Norte hasta América del Sur, todos iban
llevando plumas, pero cada uno llevaba un penacho de plumas diferente.
Sí, eso sí.
Y según la categoría, etcétera, de ese indio, ese nativo, ¿no?
Sí.
Pues mira, los pueblos indígenas de América del Norte y también del Centro y de Sudamérica llevaban plumas en la cabeza como símbolo de valor, honor y estatus. En muchas tribus, especialmente los Sioux, Cheyennes o Apaches, los tocados de plumas, también conocidos como penachos o war bonnets en inglés.
War bonnets.
Que quiere decir sombrero de guerra. Bonnets es bonete y war es guerra. War bonnets se usaban en ceremonias, rituales y como recompensa por actos heroicos en batalla. Cada pluma, especialmente si era de águila, representaba una hazaña lograda. Y cuanto más pluma tenía un guerrero, mayor era su prestigio dentro de la tribu. Si te das cuenta, había el que llevaba solo una pluma,
¿sí?
Que era como el soldado raso.
El soldado raso, este no tiene ningún mérito.
Luego había el que llevaba como una corona de pluma. Y había otros que eran los jefes que llevaban una que colgaba por detrás.
Sí, sí, sí.
Las películas de esas que hemos visto.
Estos eran los que tenían todos los méritos, sí, los jefes, sí, de la tribu.
Además, la forma, color o disposición de las plumas podía indicar el rango, la función o el origen geográfico del portador. Y también se les atribuía poderes protectores espirituales a esas plumas, ya que muchas culturas creían que las aves, sobre todo el águila, estaban conectadas con lo divino. Así, los tocados eran tanto un símbolo de identidad cultural como un amuleto de fuerza y protección.
Es que bonito, es que bien. Ahí está, y para eso portaba las plumas.
Y hemos visto películas de vaqueros e indios, y ¿quién se tiene que plantear a por qué llevan plumas? Pues aquí un servidor.
Fíjate. Y esto, bueno, no sé si es verdad esto, porque, bueno, si lo traes tú debe ser yo pensaba que era un mito.
No, no.
¿Por qué cuando estamos a punto de irnos a dormir se nos ocurren las mejores ideas?
Sí. Cuando estamos a punto, no irnos, sino cuando ya estamos en la cama, cuando estamos dando aquello las vueltecitas...
Sí, que estamos en ese impasse.
Y yo puedo decir que a mí me ocurre.
¿A mí alguna vez me ha ocurrido?
Yo ya he dejado ese vicio, pero yo me he llegado a levantar para escribir algo que sí me ha ocurrido, porque a lo mejor se me había atascado un artículo o algo y tenía que escribir un post, un artículo y tal, se me había atascado, o del libro o tal... Y acostarme y venirme toda la flapa, como lo deje para el día siguiente, luego ya no me sirve.
No, se
tiene que ser al momento.
Sí, correcto.
Sí. Las mejores ideas suelen surgir justo antes de dormir, porque en ese momento el cerebro entra en un estado de relajación que facilita la asociación libre de pensamientos y la creatividad. Durante el día estamos concentrados en tareas y decisiones, lo que limita el pensamiento divergente. Sin embargo, en la transición al sueño disminuyen las distracciones y se activa un modo mental más intuitivo o imaginativo. Además, el cerebro comienza a consolidar recuerdos y experiencias del día, creando nuevas conexiones entre ideas. Y esta combinación de relajación, introspección y procesamiento inconsciente propicia momentos de gran lucidez creativa.
¿Cuántos inventos se habrán dado en ese momento? Estos grandes inventores que buscaban una solución y no sabían cómo...
Lo encontrado y levantarse o escribirlo, tener...
Sí,
muchísima gente. Yo hubo un tiempo que me levantaba... Hubo otro tiempo que dije, no me levanto, pero tengo una libreta al lado de la...
Para
ir apuntando, pero desde que tengo presbicia, ya no, porque ya es tenerme que buscar las gafas, tenerme que encender una luz, y con todo ello, entonces, molestar a mi pareja, a mi mujer, y eso, entonces ya no lo hago.
¿Y notas de voz? ¿No haces notas de voz?
Sí, pero me las voy a poner a hacer a medianoche.
Claro,
una nota de voz, ahí en la cama, me levanto, si ya me levanto, me despejo, ya me desvelo, y
bueno,
luego
yo soy señora, de los... tu costilla, tu tarrito de miel, tu empanadita de fresa, debe ser consciente de ese tipo de cosas, de que trabaja con quien trabaja y quien está con quien está. Y si a las 3 de la mañana te da por hacer una nota de...
Pues que no, mejor no. No obstante, como estabas diciendo, muchas veces olvidamos esas ideas al despertar, que es lo que te estaba comentando, ya que durante el sueño el cerebro prioriza la consolidación de otras informaciones y no siempre transfiere esos pensamientos a la memoria a largo plazo. Y por eso llevar una libreta o grabadora, que era lo que se estaba comentando, junto a la cama, puede ayudar a capturar esas ocurrencias antes de que se desvanezcan. pero ya te he dicho, yo al principio me levantaba, luego hubo un tiempo en el que apuntaba, y ya desde hace unos años que tengo presbicia y tal, si tengo que ponerme las gafas, poner las gafas...
Déjalo, por eso.
Bueno, me intento acordarme y empiezo a pensar, me desvelo pensando en eso que mañana escribiré, pero intento que se mantenga lo más fresca esa idea.
Pues te sale a cuenta que levantarte, ¿eh? Más que quitarte el sueño, te sale más a cuenta levantarte, ¿qué quieres que te diga? Alfred López, muchísimas gracias.
Es un placer, como siempre, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y ara, doncs, ja arribem a la una i continuarem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. I després, ja entrats en Migdia Cope, parlarem del test que s'ha posat en marxa per detectar empresaris cremats amb la feina. D'això us ho expliquem de seguida. Arribem a la una. Fins ara.